És un gust parlar en aquesta casa perquè visc molt a prop d'ella i a més és preciosa, com ho veieu, és evident. Segur que heu estat més vegades aquí, jo també hi he estat, però no com a conferenciant. La proposta que vaig fer per parlar del Manolo Vázquez va ser intentar pensar sobre les estratègies culturals d'ell per intentar adonar-nos de fins a quin punt era conscient de quina mena de necessitat volia cobrir una persona de la seva formació intel·lectual i ideològica en el context d'una societat de mercat com a tal escriptor. És a dir, quin paper complia, quin paper podia complir un escriptor de veritat, que a més de ser escriptor de veritat, és a dir, literari, volia ser també un factor capaç d'intervenir, de modificar, de canviar la realitat en la que vivia. Recordeu que les primeres coses que Manolo Vázquez Montalbán comença a pensar i a escriure s'han de datar al voltant de l'any 60, 61, 62, 63, que no són només poemes, sinó que són també articles de diari, entrevistes, cròniques, i publicades en un diari que es deia Solidaridad Nacional, que era, per tant, un diari del moviment, és a dir, del movimiento, un diari falangista, un diari del règim, un diari que no era en absolut missatger de cap alternativa política ni de cap altra possible coqueteria d'escriptor. Era un diari del règim, de veritat, amb la particularitat de que podia tocar una certa realitat social, laboral, que altres diaris tocaven menys intensament. Manolo Vázquez en el primer any va publicar de l'ordre de, em sembla que, 95 articles. Era un noi en pràctiques, el que ara diríem un noi en pràctiques, que començava a fer coses i pràcticament el diari no donava l'abast de publicar tot allò que escrivia el Manolo Vázquez Montalbán, que de fet és el que va anar passant amb la major part de diaris on treballava. Fa molt pocs dies la Rosa Mora, una de les directores que va ser del Suplement de Lletres i redactora del País, recordava com en el cas del Manolo Vázquez Montalbán era difícil dir-li que sí a tot allò que demanava o proposava publicar quan va escriure en el País, quan va començar a escriure en el País, perquè verdaderament ho hauria ocupat tot. Hauria estat pràcticament era una producció incessant. Parlo del diari Solidaritat Nacional, parlo de la primera vocació aparent de Manolo Vázquez Montalbán com a periodista i simultàniament la vocació real com a escriptor. És una precisió que a vegades és incòmoda o que pot arribar a molestar. Què vol dir això que he fet abans, de dir escriptor de veritat? Què vol dir? Que hi ha un tipus de literatura que és de veritat i un altre que és de mentida? Que hi ha un tipus d'escriptura més veraç, més autèntica o més estèticament reeixida davant d'una altra que ho és menys, que és més d'anar per casa, que és més utilitària o pragmàtica o informativa o què? Quan vaig proposar el títol també vaig intentar raonar que Manolo Vázquez Montalbán és un escriptor amb allò que es diu consciència social de l'escriptura. És a dir, amb la idea de que l'escriptura era una virtut, un avantatge, fins i tot, si voleu, un do que ell tenia i que podia ser utilitzat, per alguna cosa més que la literatura. Manolo Vázquez tenia plena consciència de que hi ha gèneres que no llegeix ningú i altres gèneres que sí són llegits. Dit d'una manera sintètica i ràpida, ell sabia molt bé, com qualsevol escriptor amb una mica de consciència de l'ofici, que el periodisme, la novel·la de gènere o fins i tot un cert assaig de divulgació té un tipus de públic més massiu, més nombrós, que no pas aquell altre tipus de literatura lírica, hermètica, la poesia, la novel·la més literària, la novel·la que dialoga amb la tradició literària. Jo diria que si alguna cosa tenia clara Vázquez Montalbán era quins eren els seus públics potencials i no renunciar a ningú d'aquests públics. Si avancem una mica en el temps i saltem dels anys 60 als anys 70, ens adonarem, en la seva bibliografia dels anys 70, que el que intenta començar a fer Manolo Vázquez Montalbán és algun tipus d'experiment per ser llegit fora dels cercles intel·lectuals, literaris, d'escriptors còmplices del seu mateix projecte de resistència antifranquista. Estem encara en Franco viu, no he avançat, no he passat de l'any 75. Quan dic això, el que vull dir és que fora del periodisme, què és el que estava fent Manolo Vázquez fins a l'any 75, 76, 77? Fonamentalment poesia, molta poesia, molta més de la que finalment publica, evidentment, i comença a donar voltes a alguna mena de relat, de narració, que no vol ser convencional, que vol ser, i permeteu-me la paraula, vol ser narració pop, estem als anys àlgids del pop, vol ser allò que ell va dir escriptura subnormal, és a dir, una manera de pensar sobre el propi entorn, sobre la realitat, des de claus, des de punts de vista aliens a la convencionalitat del seu moment històric, i el seu moment històric és encara franquista. La veu amb la que intenta parlar en el Manifesto Subnormal, en les qüestions marxistes, a Recordando a Darder, etc., molts altres títols d'aquells anys, és des d'un, per dir-ho així, irracionalisme controlat. Intentar construir un tipus de narrativa, de novel·la, de text narratiu, que estigui sent una manera d'impugnar, de protestar, de denunciar la realitat històrica, política, ideològica del seu país. Però per quina via? Per la via del realisme de denúncia, del realisme social, de construir un relat on es vegin els patiments dels obrers que treballen a les fàbriques, o on es vegi com pateix una família immigrada que ha d'anar a buscar feina? No. Des d'una fabulació irracionalista, des d'un text profundament hermètic, i hermètic vol dir que no s'entén, que el lector va i no ho entén. De què està parlant aquest tio? De què parla? De què està escrivint? El Manifesto Subnormal és un intent de fer un assaig contra el capitalisme, contra el sistema capitalista, des de les claus que presta, que dona el mateix capitalisme. La societat de consum, la música, el cinema, els mites, la cultura de masses, tot això ha de servir ben utilitzat per parlar contra la pròpia societat que ha generat aquests productes. Per això és un manifesto subnormal. L'únic lloc des del que és possible parlar amb lucidesa és per sota de la normalitat, per sota de la normalitat, perquè si parles des de la normalitat estàs adoptant el mateix llenguatge que el poder, que el capitalisme, que l'Estat. I recordo que estem en ple franquisme, pleno. Estem al final del franquisme, només és un normal, és del 74. I hi ha alguns textos que tenen a veure amb això. Doncs bé, la idea és trencar. La idea, no. Trencar la realitat inventant el llenguatge per parlar d'ella. Trencant el llenguatge per parlar d'ella. En lloc de fer-ho com ho fa el periodisme, com ho fa la literatura de denúncia, com ho fa la novel·la social, intentar utilitzar els mites cinematogràfics i populars per denunciar la societat de consum, però des de productes de consum. Dos anys més tard descobrirà la fórmula per verdaderament abastar un públic molt més majoritari que el de la poesia o el de la literatura subnormal. La novel·la de gènere que encara ell no sap que és la sèrie Carballo, però que és el que acabarà sent la sèrie Carballo. Des de quan? Des de Jo maté a Kennedy. Un text on apareix per primera vegada el Carballo, forma part per primera vegada d'una novel·la seva, però que no obstant ell no concebeix encara com a primer títol d'una futura sèrie novel·lesca. De fet, el primer títol surt d'una aposta real, i no és una broma, amb el seu sogre, el pare de l'Anna Sallés, que veient la impressionant capacitat d'escriptura, lo proliferant de l'escriptura del Manolo Vázquez, el repta a escriure en 15 dies una novel·la. I diu, i si vols de veritat, et deixo la meva casa d'estiuets o de la segona residència, que sigui, a l'Empordà, no recordo on era, jo diria que era a l'Empordà, i t'estàs 15 dies en allà, comences la novel·la i l'acabes. I efectivament va ser així. La cosa va anar de tal manera que ell va acceptar el desafiament i la va escriure. De què estem parlant? Estem parlant de la invenció d'un subjecte, el Carballo, amb unes determinades característiques, que ha de servir per treure el nas amb un determinat medi social, el del present, per projectar-hi una mirada crítica, marginal, heterodoxa, diferent a la que transmeten els diaris. Per simplificar-ho d'una manera una mica barroera, la transició política espanyola es pot explicar de dues maneres, amb el periodisme i, per tant, amb els llibres d'història, o bé a través de la literatura, o bé, vull dir, a partir de la mirada particular que utilitza un escriptor, Manolo Vázquez Montalbán, per construir un personatge, Carballo, que és el que verdaderament ens explica com va ser, des del seu punt de vista, la transició democràtica i política d'Espanya des de la dictadura cap al futur. Té consciència Manolo Vázquez de què està fent amb jo, Matea Kennedy, quan construeix aquest personatge, aquest Carballo? Té consciència, vull dir, sap que el que està inventant és una manera d'arribar a un públic molt més nombrós per projectar la seva mirada sobre la realitat, una mirada heterodoxa, d'arrel clarament marxista, que viu de la cultura de la sospita, que no accepta la veritat del missatge públic, que dubta d'ell, que fa l'esforç de qüestionar totes aquelles suposades veritats que transmet el diari, la veritat oficial, el telediario, el telenotícies. Manolo Vázquez és plenament conscient que està inventant-se un personatge que li permet parlar per boca interposta, la del Carballo, sobre què és el que està passant de veritat al canvi de sistema des de la dictadura cap a la democràcia. La primera novel·la on jo diria que funciona claríssimament aquest mecanisme és La soledat del mànager, i segurament l'altra millor novel·la, jo diria, de la sèrie és Los mares del sur, on amb dues es aconsegueix projectar, per dir-ho així, una manera de... no, projectar no, es aconsegueix construir una imatge del que està passant en present distinta de qualsevol altre discurs narratiu o periodístic o informatiu del moment. Distinta vol dir capaç de no repetir el mateix, capaç de veure que els mecanismes democràtics que estan començant a posar-se en marxa poden ser igual de fraudulents, no, igual de fraudulents no, poden ser fraudulents o insuficients o tramposos o emmascaradors del que veritablement és el poder. El Carballo serveix per parlar de la realitat amagada, per la realitat que no surt en els diaris, per intentar comprendre per què els perdedors de les seves novel·les poden arribar a ser aquells que tenen alguna cosa a guanyar finalment, encara que siguin perdedors. L'estratègia cultural del Vázquez Montalbán quan decideix escriure el Carballo és anar a buscar un públic que no serà el de la poesia, que no serà el dels seus assajos literaris o artístics, que no serà el de les seves novel·les, a ell no li agradava gens dir-ho així, però deixem-ho simplificar d'aquesta manera, de les seves novel·les literàries. Està buscant un públic com a tal intel·lectual intervencionista. Recordeu que hi ha un assaig fantàstic del Manolo Vázquez titulat El escriba sentado o reflexiones de un intel·lectual intervencionista en una societat fanàticament abstencionista. Repeteixo, El escriba sentado o reflexiones de un escritor intervencionista en una societat fanáticamente abstencionista. Un escriptor amb vocació intervencionista d'orientar, d'opinar, de desemmascarar la realitat, però que no renuncia a cap mecanisme per fer-ho. Però al mateix temps no renuncia tampoc a la literatura. Aquí hi ha un problema molt, molt apassionant i molt bonic de quedar-se un moment amb ell. La tradició de l'esquerra, la tradició intel·lectual a la que pertany el Manolo Vázquez, sigui comunista, sigui marxista genèricament, sigui socialista, va creure honradament que l'única manera de combatre el poder, ja no dic el capitalisme, dic el poder, era practicant un tipus de literatura de caràcter realista, de denúncia, aquell que he caricaturitzat fa un moment. Va creure que veritablement era l'única manera de combatre d'alguna manera eficaç el poder. Això era plenament vigent al voltant dels anys 60. No hi havia marxista, bé fos recreatiu, bé fos real, que no cregués honradament que les avantguardes, que l'informalisme, que la novel·la modernista europea, la de Faulkner, la de Joyce, la de Kafka, etc., eren coses inútils per la intervenció real a la realitat, per fer-la millor. Manolo Vázquez Montalbán va ser dels primers que va començar a canviar aquest discurs i a fer entendre que la manera de combatre o de donar una imatge distinta de la realitat no havia de ser només el realisme de denúncia, la novel·la de Baroja, per entendre'ns ràpidament, Pérez Galdós, és a dir, una novel·la molt encara heredera de l'estètica del segle XIX, sinó també una novel·la capaç d'absorbir totes aquelles formes de modernitat estètica i literària que havia aportat a l'avantguardisme dels anys 20 i 30, inclòs, per tant, l'irracionalisme. Prendre consciència d'això significava que si un volia ser escriptor de veritat, de cap de les maneres podia renunciar als límits a on havia arribat l'estètica contemporània del segle XX. I si ell volia ser poeta de veritat, no podia ser-ho igual que Campoamor, que Núñez de Arce o fins i tot que Antonio Machado. Havia de ser un poeta que estigués continuant, desenvolupant aquells components que havien deixat a mitges altres poetes i que formaven part de l'aprenentatge d'un poeta jove dels anys 60. Quin era el risc? L'hermetisme. El parlar, a l'escriure poesia pràcticament incomprensible, indescifrable, imatges irracionalistes, metàfores, elipsis, poemes on no hi ha ni descripció, ni relat, sinó fragments. Fragments, imatges i sentits ambigus. És a dir, poesia amb ambigüitat i amb hermetisme. Quants lectors hi ha d'aquesta poesia? 500, amb prou feines. Un escritor intervencionista en una societat fanàticament abstencionista pot satisfer-se o conformar-se amb 500 lectors? Òbviament no. Pot un escriptor amb vocació autènticament literària renunciar a l'exercici de la literatura en el primer nivell de la literatura? És a dir, la més moderna de totes, encara que el preu sigui no ser llegit o ser-ho per molt pocs? La resposta també és no. Per tant, quina estratègia cultural he de buscar per aconseguir, permeteu-me la cursilada, comunicar-me amb la societat? Quina estratègia he de buscar? Formes narratives, novel·lesques, capaços d'atraure un lector majoritari. Què fa a partir de Tatuaje? Què fa a partir de La soledad del mànager, Los mares del sur? Construir, adaptar un tipus de gènere novel·lesc molt popular que als Estats Units va ser un èxit aclaparador, com ho va ser en el resto d'Europa. És a dir, la novel·la criminal policíaca entre Dashiell Hammett, Raymond Chandler, etc., de tal manera que construeix, adapta a la societat espanyola la idea d'un detectiu que ha de servir per narrar un crim, un cas que ha d'investigar
i que al mateix temps serveix per retratar des d'una mirada molt marginal com és aquesta societat, com està canviant, quins defectes té i quins són els problemes que successivament va topant-se. És això una manera de rebaixar el nivell literari? És una manera de renunciar a la literatura? És una manera de vulgaritzar, trivialitzar l'art? I ara m'estic posant totalment estúpid, eh? És una manera de degradar la literatura de primer nivell? O és més aviat la manera de trobar un mecanisme per generar consciència crítica? Generar consciència crítica vol dir aconseguir que un lector que no llegirà mai un assaig d'interpretació de la realitat sociopolítica de l'Espanya democràtica, si llegeixi, en canvi, una novel·la que intenta veure d'una altra manera contra el poder aquella mateixa realitat. I fer-ho a través de mecanismes novel·lescos, diguem-ne que d'eficàcia contrastada, la novel·la policíaca, la novel·la criminal, la novel·la d'investigació, amb un detectiu amb unes característiques pròpies molt particulars, la del Carballo, amb uns quants personatges al voltant d'ell, Biscúter, Bromuro, Charo, algun amic particular, etc. I com aquest personatge ha de servir per ficar el nas a la realitat financera, empresarial, política de la democràcia. Això és tenir consciència de públic, això és tenir consciència literària, això és tenir consciència d'escriptor, per dir-ho així, amb vocació pragmàtica respecte a l'entorn, respecte a la societat en la que es mou i perquè té un component ideològic, polític, previ, al que tampoc està disposat a renunciar. La proliferació i la pluralitat de l'obra literària de Manolo Vázquez Montalbán té una motivació, no té una motivació, sinó que respon a unes capacitats genètiques innates fora de mida, és a dir, totalment inusuals, però també al mateix temps a una voluntat de diversificar el públic al que es dirigeix. He dit primer la poesia, com a lloc hermètic, dic ara la novel·la del Carballo com a lloc a on commoure a un públic molt més majoritari, sense renunciar als seus principis ideològics i polítics de crítica de l'entorn des d'un principi, des d'un tarannà vagament marxista. Però, i l'altra novel·la? Són aquestes úniques les vessants literàries, les estratègies que utilitza Vázquez Montalbán per intervenir a la realitat? Evidentment, tampoc s'acaben aquí. Hi ha un altre tipus de novel·la que no és de gènere, que no està protagonitzada pel Carballo, que forma part, probablement, del projecte més íntimament estimat pel propi Manolo Vázquez Montalbán. És a dir, aquelles novel·les que segur que us sonaran, que són les del Pianista, El Pianista, Los Alegres Muchachos de Atzavara, El Estrangulador, Galíndez, i si voleu fins i tot l'autobiografia de Francisco Franco, o de General Franco, no recordo com la va titular. Aquestes són novel·les on no surt el Carballo, on no tenen res a veure amb la sèrie policíaca, i que no obstant són novel·les que Vázquez Montalbán va necessitar escriure. Per què? Perquè no podia dir el mateix que deia amb el Carballo, no podia dir-ho amb aquestes novel·les. Perquè unes... quina necessitat satisfeien unes i no les altres? Per què la necessitat d'escriure El Pianista o El Estrangulador? Perquè aquestes novel·les formaven part d'un altre projecte, del projecte literari, de desafiar-se a si mateix com a escriptor literari modern. Novel·les sense plantilla. Novel·les on el narrador està intentant ser, és a dir, el novel·lista està intentant projectar, cristal·litzar un món privat, una mentalitat, una manera de veure, que ja no està condicionada per una vocació crítica immediata, és a dir, pel retrat de l'entorn immediat, social, democràtic, de l'Espanya actual. Ja no és aquest el motiu prioritari per escriure, sinó probablement la confessió, potser la confidència, l'articulació d'un món interior. allò que ell va dir alguna vegada, una ètica de resistència. Abans ho comentàvem amb el Carlo. És una provocació, però només ho és en part. Manuel Vázquez Montalbán molt rarament hagués estat capaç de confessar per escrit, en veu alta, un íntim sentiment d'insatisfacció, de frustració, de fracàs, d'insuficiència com a escriptor. Molt difícilment hagués estat capaç de dir-ho en veu alta, perquè qualsevol hagués reaccionat molt irritadament. Un triomfador com Manolo Vázquez Montalbán, confessant el fracàs, el sentiment de la decepció, de la insuficiència, de no haver arribat suficientment alt com a tal creador, gairebé és per insultar-lo, per dir-li poca solta. Doncs no, és perfectament honest, és real, i el lloc on ho va, on ho va fer palès, si voleu, és inapropiadíssim, el lloc on va disseminar aquestes pistes, jo diria que van ser fonamentalment dos. La major part de la seva obra poètica, sobretot la de Madurez, la que comença a Praga, que és un llibre que, si no em falla la memòria, és del 84, 85, 86, un llibre de poema sensacional, un altre, i el, Però el viajero que huye, un altre, La ciudad, llibres de poemes que estan construïts sobre la necessitat real de parlar crípticament de la intimitat de l'escriptor. És a dir, allò del que parla tot gran escriptor. Crípticament, hermèticament, metafòricament, amb imatges fragmentades, amb obsessions fixes. És veritat que és una poesia molt difícil d'entendre. És veritat encara més que per entendre aquesta poesia cal potser un coneixement molt de primera mà de l'obra del propi Vázquez Montalbán i dels seus registres, dels seus codis literaris, per poder copsar de què està parlant, quin és aquest món que evoca. Perquè resulta que és un món molt fragmentat, molt insuficient. No, insuficient vull dir fragmentat, és a dir, trencat, trencat d'imatges, precisament perquè l'única manera d'al·ludir, recrear, reflectir aquest món interior és fragmentat, trencat, sense coherència interna, víctima del propi irracionalisme de parlar de la intimitat. La poesia és aquesta via que troba Vázquez Montalbán per parlar irracionalment del que és irracional, tan irracional com el sentiment de la insuficiència, del fracàs, de la frustració, de no haver assolit allò que va somiar. La història no és com nos la merecemos. Us recordeu una frase que ell va repetir moltíssimes vegades? Que pena que la història no fos com nos la merecíamos. Per què? Perquè amb tanta expectativa ideològica com vam posar en els moviments de resistència antifranquista, el resultat ha estat molt petit respecte a tot allò que vam somiar. Doncs allò que on projectar l'expressió d'aquesta insuficiència, d'aquest fracàs, d'aquesta frustració, va ser la poesia. Ha estat la poesia fins al final. Clar que és el lloc més hermètic. Clar que és el lloc on més costa desbrinar de què està parlant. Però clar que és també l'autèntica llavor de l'obra literària de Vázquez Montalbán. De la més perdurable, jo diria. Llavor vull dir el nucli central. No perquè sigui el millor de l'obra de Vázquez Montalbán, sí perquè concentra adensadament, condensadament, tot allò que, veritablement importava en el seu món intel·lectual. Memòria, història, ideologia, està en aquesta poesia. Aquesta vol dir la que he dit, eh? És a dir, uns quants títols, no tota la poesia de Vázquez Montalbán, però sí uns quants títols. I el nivell de coherència d'aquesta obra poètica és espectacular, total. Però insisteixo que és difícil de traduir a un codi racional. És difícil fer la traducció del codi irracional en el que està escrita, amb elipsis constants, és a dir, fragments, no hi ha continuïtat narrativa ni racional, per tant, has d'anar conjecturant mentre llegeixes, però un nivell, dic, és a dir, això és el que passa amb la poesia, però un nivell una mica, per dir-ho així, més planer o més assequible d'aquest món privat de Manolo Vázquez està amb aquesta gran novel·la que és El Estrangulador, que és, jo diria que l'autobiografia més directament franca que mai hagués pogut escriure Manolo Vázquez Montalbán. Un home extremadament tímid i pudorós, extremadament gelós de la seva privacitat. Per tant, per poder, privacitat no en el sentit més vulgar de la paraula, de la seva privacitat, vull dir del seu món privat, però no en sentit de xafarderia, sinó en el sentit del món, un home tímid, un home... això? Doncs, si la poesia és el que concentra on millor es pot trobar d'amagat hermèticament aquest món, l'altre és aquesta novel·la L'Estrangulador, on intenta, jo diria, construir una autobiografia mascarada dels seus motius biogràfics centrals, des de l'infantesa fins aproximadament la primera edat adulta, als anys 70 aproximadament. Tot està en clau, tot està en clau. És gairebé com aquelles novel·les franceses Romain Eclès, no? Novel·les en clau, on els personatges estan amb els noms canviats, però més o menys pots esbrinar de qui i de què està parlant en aquella novel·la. El escepticisme, la desil·lusió, el desencant, el sentiment de la impotència davant de la realitat social i de la història és inequívocament el destilat últim d'una novel·la com L'Estrangulador. És que no tenia prou? És que no hi havia prou èxit? És que s'havia de queixar? Té alguna cosa a veure amb tot això? No, no és aquesta la història. És l'intent... L'Estrangulador l'està escrivint just en el moment en què han d'operar-lo, li implanten 27 bypass d'una tacada. 27 no, molts. Una operació a vida o mort, i ell ho sap. Demana que li aplacin, com es digui, l'operació per poder acabar aquesta novel·la. Té plena consciència de que, per tant, és una novel·la testamentària. Una novel·la que pot ser l'últim que surti publicat, per tant, pòstumament, després d'aquesta operació. A l'intent de construir un personatge que és ell mateix sense ser-ho, em fa l'efecte que és la cota més alta d'autobiografisme o de confidencialitat al que mai hagués pogut arribar Manolo Vázquez Montalbán. No va fer-ho més. No va fer-ho més, o millor dit, mai tant com en aquesta novel·la. En teoria, la novel·la va sobre L'Estrangulador de Boston. Si algú l'ha mirada o l'ha llegida, veurà que dirà, però de què està parlant el Jordi? Però si aquesta novel·la va d'un estrangulador, L'Estrangulador de Boston. Resulta que està plena de claus per poder entendre. La dedicatòria és a mis víctimes. La dedicatòria la posa l'escriptor. A mis víctimes. O sigui, és abans de la novel·la. Abans que comenci la història d'un estrangulador, abans ja és l'escriptor qui parla a les seves víctimes. Per què? Perquè és una novel·la dedicada a aquells lectors que sí detecten, lectors fidels, antics, constants, regulars, que sí identificaran al darrere d'una fàbula de psiquiàtric, que és el que passa a l'estrangulador, un informe psiquiàtric molt descomposat, molt desordenat, molt caòtic, sí detectaran que al darrere d'aquella història d'un psiquiàtric, d'un tipus que ha perdut el cap i que és estrangulador, en realitat està amagada, soterrada, la seva pròpia biografia. La biografia d'algú que va confiar en tenir mecanismes per millorar les condicions de vida real de les persones que l'envoltaven i que va trobar que el primer mecanisme que tenia era el de la denúncia, però que la denúncia no era suficient perquè el llenguatge en el que parlava l'art modern no era només la denúncia, sinó la invenció mateixa del llenguatge. Per això fa poesia. O bé fa novel·la entenedora, atrapadora, engrescadora, com el Carballo, per poder disseminar d'aquesta manera les píndoles de consciència crítica que havien de servir perquè un lector no només s'empassés una novel·la de Lladres i Serenos, sinó que a més aprengués alguna cosa sobre el seu entorn. Sobretot aprengués a mirar d'una altra manera el seu propi entorn. En tercer lloc, aquestes altres novel·les literàries, El pianista, Los alegres muchachos de Zavara, El estrangulador, són aquelles novel·les on intenta parlar més privadament del seu propi món, ja no necessàriament per voler denunciar la realitat de l'entorn. I en un últim graó de l'escala estaria l'assaig de tipus literari o estètic, que és abundantíssim a l'obra de Vázquez Montalbán, abundantíssim i espectacular. Quan dic espectacular vull dir, i abans ho comentava amb el Carlo, un llibre molt poc llegit i molt poc divulgat de Manuel Vázquez Montalbán, que és El Moscú de la Revolució. És un assaig documentadíssim i molt sagaç sobre l'art durant els anys 20 i 30 de la Revolució Soviètica, és a dir, des del 17 en endavant, però a més intentant comprendre quins mecanismes van funcionar en el cap d'aquells artistes d'avantguarda, Mayakovsky, que al mateix temps, Shostakovich, el músic, que al mateix temps intenten ser fidels a una revolució política nacional, la Revolució Soviètica, de la qual Vázquez Montalbán se sent hereu quan escriu el llibre. Déu-n'hi-do la complicació del projecte. Déu-n'hi-do la complicació del projecte. És a dir, intentar rehabilitar l'art soviètic quan l'estalinisme va estar perseguint ferotgement els creadors moderns perquè fessin naturalment realisme social, realisme de denúncia, i res de collonades abstractes, ni de dodecafonisme, ni de res d'informalisme, i per suposat ni irracionalisme ni surrealisme, que era tot això que la gent, que la bona gent no entenia. Art degradat, burgès, miserable, antirevolucionari. Lògicament, Manolo Vázquez Montalbán està per exactament el contrari. És a dir, conciliar la revolució política, social, etc. La revolució no, eh? Sí, les paraules a vegades s'escapen. Intentar conciliar el reformisme crític amb clau política, ideològica, etc., amb també l'art d'avantguarda, l'art més modern. Intentar conciliar amb dues coses. I això des dels anys 60, des dels escrits subnormals. L'assagisme literari o artístic del Manolo és inacabable, és a dir, és formidable. Un any i mig abans de morir ja havia sortit un altre llibre titulat Geometria i compassió, que és, reuneixen allà els textos que han anat posant com a catàlegs de pintors, a pròlegs d'escriptors, poetes, assajos sobre pintura, arquitectura, urbanisme. Desarmant. On està el secret? On està el secret d'aquesta pluralitat d'intervencions sobre la realitat? On està el secret de tantes estratègies culturals? El secret no sé on està, però sí una possible explicació d'aquesta diversitat d'estratègies que va utilitzar el Manolo Vázquez és una coherència interior, des d'una coherència ideològica, política, respecte al món en el que vivia. I quan dic coherència, vull dir capacitat per mostrar d'una manera inèdita, original, allò que la major part de la gent veu d'una altra. Trencar la convenció, fer-la sospitosa, recelar de les veritats assumides, recelar dels tòpics, desconfiar de les fonts d'informació. Ja sé que tothom ho recorda, però potser en aquest context és necessari acabar de recordar-ho. Era periodista El seu primer llibre publicat va ser Informe sobre la informació. Aquest llibre l'escriu a la presó de Lleida, sense bibliografia, a la presó de Lleida de veritat, sense bibliografia, i ipso facto, perdoneu la pedanteria, es va convertir en manual de totes les facultats de Ciències de la Comunicació, que llavors no existia, de periodisme, fins ara, que l'ha reeditat amb vergonya pròpia. S'ha anat reeditant i ell mateix demanava disculpes perquè, per reeditar-ho. És que li demanaven que ho reedités. Un llibre escrit pràcticament de memòria. De memòria, en les dades, algunes d'elles després les va poder contrastar, però originalment escrit pràcticament de memòria amb el Salvador Clotes a la presó de Lleida, de veritat. Tot això és, no va de broma, sinó en sèrio. Informe sobre la informació. De què parlava aquell llibre? Aquí una empresa periodística és periodisme, però primer que res és empresa. I per tant ha de treballar pels seus interessos. I naturalment una empresa periodística no farà mai o procurarà reduir al màxim un tipus d'informació o d'actitud o d'estratègia que vagi contra els seus interessos per un motiu obvi de tipus empresarial. Doncs bé, la consciència de que aquesta és la realitat del periodisme, per tant, de la informació que circula públicament, és algo que està des del Manolo, que ja era calb, però tenia 24 anys. Des de llavors, 24, 25, 26, que és quan publica l'informe sobre la informació. I des de llavors va prendre plena consciència de que ell podia escriure columnes, cròniques, reportatges, tot el que vulgueu, però necessitava moltes altres estratègies més per poder seguir complint amb l'ofici de l'escriptor. Conèixer, recrear, desemmascarar l'entorn social, històric, en el que li ha tocat viure i ha treballat. Res més per la meva part, i si voleu fer preguntes o algun comentari estaré encantat en contestar-les. I si no hi ha preguntes no cal, eh? Confessava una incapacitat? Un sentiment de fracàs, de frustració, sí. Ah, claro, és que ell volia ser Elliot, T.S. Eliot, jo vull ser T.S. Eliot, jo vull ser Juan Ramón Jiménez, jo vull ser top total, top total. Exacte, crípticament, amagadament. És un sentiment, és a dir, a veure, la confessió directa d'això està, és a dir, la pots trobar en conferències, etc., però és tan òbvia com el que estem dient ara. Naturalment, qualsevol escriptor amb vocació i ambició autèntica i literària vol ser el millor. S'ha acabat. Vull ser el millor. Resulta que no ets el millor. Ets molt bo, tens molt d'èxit, però no has aconseguit que et llegeixin els poemes. Publico un llibre de poemes, clar, el Manolo va fer molt davant als anys 90, és superconegut, Premi Planet, tot el que vulgueu, però abans dels anys 90 el crèdit literari el tenia regatejadíssim. Ara tothom s'omple la boca. No és veritat. Als anys 70 i 80 era un periodista molt militant que feia novel·les de gènere i que ningú sabia que feia poesia. Ell volia fer, t'ho dic d'una altra manera, ell es presentava com a poeta. I sense coqueteria tonta. No en plan, a mirar... No, que era honest. Jo sóc poeta. Jo vull passar la història de la literatura com a poeta. Jo vull ser reconegut com a poeta. I ara al final va aconseguir-ho. Però mare de Déu, el que va costar. I realment la seva poesia és... trobar un adjectiu ara que quadri és difícil. No vull deixar-ho amb estimable, perquè no és just, perquè és més que estimable. Però no és la gran poesia de la democràcia, però sí és un molt bon poeta, clar que sí. Sobretot, per cert, per aquells lectors que millor coneixen de què està parlant quan parla de si mateix. Però ho fa d'una manera tan distant, tan tímida, tan emmascarada, posant-se tantes màscares, que per arribar a donar-te de què està parlant d'allò, dius, tio, què dius ara? Això era... Contesto la pregunta o...
Sí. No, però jo no parlo també, si no pogués fer, perquè clar, una cosa són les intencions, no? Vull dir,
Sí.
Però no pot ser que això, en certa manera, sense voler o ell, intervingui i hi hagi com un debat comunicant.
Sí, sí.
Per cas, ho comentava un amic que estava en treball de la pianista. I em deia, sí, aquí m'agrada molt, però la primera part, jo la veig com una mica com aquest tipus de novel·la que vol ser popular, que amb molts
temes
així reconeixibles.
Sí.
En canvi, la missió la veig a l'altra part, no?
Exacte. No. Però i l'estrangulador? Pues veuràs, sí, feia trampa, és igual, però veuràs clarament que allà no hi ha aquest doble joc, perquè el pianista és un experiment, és a dir, està experimentant de com fer una novel·la que no sigui de gènere, però sigui legible, que no siguin només 300 tios el que la llegeixin, que siguin 10.000, 4.000, 6.000, és a dir, allò que venia regularment amb el Carballo, però sense ser novel·la de gènere. Anem a intentar fer una novel·la que sigui més entenedora, però que no sigui totalment entenedora. Quan dic entenedora vull dir que no respongui a esquemes o mecanismes de comportament narratiu molt previsibles, com sol passar en la novel·la d'intriga, que una intriga, un personatge que ja coneixes, Carballo, etc. El pianista no coneixes a ningú i està construint una història profundament sentida pel Manolo, que el pianista, ell estimava molt aquesta novel·la, i ell sempre deia, aquestes tonteries sempre deia, alguna vegada va dir que el pianista l'havia escrit pensant en lectors de dintre de 20 i 30 anys, perquè allò que ens podia resultar ara excessivament banal, amb un lector de dintre de 20 o 30 anys que ja no recordés ni hagués viscut el temps present, perquè comença per la part de socialistes, clar, aquest lector futur, això li resultaria històric. Per tant, com una història aliena, mentre que nosaltres que estem en present ho tenim, que dèiem, això no té cap gràcia, no? I havíem d'anar arribant al final per entendre que allò era una altra història, que era de quina manera perdura la memòria de la història tràgica i la derrota en present, dintre de l'eufòria de l'èxit dels socialistes d'aquell moment, perquè el pianista deu ser del 86, 7, una cosa així, per ahí, aproximadament, que els socialistes eren en plena eufòria i ell mirant-se'ls dient, ja us arribarà la tragèdia, ja arribarà, ja va arribar. Ah, home, i tant, claro, i tant. Veus? No, és que són estratègies reals que ell utilitzava en plena consciència, com per exemple col·locar poemes seus a les novel·les. Si, l'última ciutat, l'últim llibre de poemes, té un poema molt llarg que es diu Ciutat, que és aquest, el llibre, doncs això ho va anar dosificant, jo diria que era a l'estrangulador. És que sí, l'estrangulador. Pues allà era una mica de, a veure si puc rescatar algun lector per la poesia, que és el que jo vull, també hi ha altres coses, però m'agradaria que a veure si aconsegueixo augmentar el meu lector de poesia, pues vaig col·locant, la sèrie Carballo sempre hi ha poemes, ni que siguin el tatuatge de la Concha Piquer, però és igual, hi ha poemes. Intenta ja aquesta dimensió lírica que és molt secreta i molt real, molt autèntica, és a dir, molt autèntica d'un tipus tan espantosament tímid i cohibit, fins i tot, com era el Manolo Vázquez.